heart is aching. Smile even though.
Per, bé, per veure com ens enfrontem, no, en aquesta nova etapa que suposa, doncs, el setembre. Bon dia, Vanessa, benvinguda a Radio Illa.
Bon dia, moltes gràcies.
A veure, setembre, un mes que per a molts és molt agradable i per a altres doncs una mica complicat, no? Amb tota sí. L'organització, tornar a posar a puesto les coses.
Exacte, és un mes com de recomençar, no? Mm. Té un aire de gener,
totalment.
Setembre. I a més aquest any que setembre ha començat en dilluns, és com, bueno, és una senyal de l'universo, de los astros, de Saturno, no sé d'aquí, perquè ens posem les piles i comencem. És el típic mes en què comencen els fascicles a tot arreu, veus un munt de fascicles, no? És com l'època de vaig a començar a fer això, vaig a començar a fer
sí,
allò,
sí.
Però coses igual més petites que les de gener. Les gener són més com grans coses de, per tot l'any, no? En canvi, setembre és intentar retornar i a més a temes que ens fan bé, no? Té aquest, com aquest element de anem a tornar a agafar les piles, a fer... I això, hi ha una explicació que m'agrada molt, que és una d'elles, no? Que la medicina xinesa té sempre explicacions molt, molt alternatives i molt boniques, alternatives a la nostra visió no? occidental, anomena aquesta època l'estiu tardà.
D'acord.
I considera que és una època de transició, com una cinquena estació de l'any. I això
ho vaig
llegir en un Instagram que és de, us el recomano moltíssim, que és Cocina tu equilibrio, de l'amiga Mònica Trabalón, que ella és infermera, que ara s'ha reconvertit en el tema de la medicina xinesa i té unes publicacions superinteressants i de fet convida molt a reflexionar sobre aquest tema.
Sobretot aquí a Formentera crec que és totalment un estiu tardà també perquè la gent com que també relaxa una mica la feina, no?
Sí.
I igual és com que ja poden començar a pensar en altres coses i
clar,
poden començar...
És com un moment de retrobada entre els que fan la temporada, els que han fet vacances i ara tornen però encara fa bon temps perquè en realitat encara és estiu.
Sí.
Fins al 21, 22, 23, depèn de l'any de setembre, no entra la tardor. Per tant, estem en aquest... És com una mica miracle, no? El
sí,
cel
sí.
de setembre també és especial,
el
no?
El fresquet, no?, que tenim a sortir de casa una mica abans.
Ah, exacte. Mm. Sí, sí, aquests moments de respiro, de pau, segons la Mònica, és una època de reunir energia, perquè hem gastat molta energia durant l'estiu, que és una època d'exaltació, de sortir, de socialitzar, de trencar rutines, de dispersió, i per molts veïns i veïnes també és una època d'activitat màxima, frenètica, que és la temporada, no? Per tant, és una època de molta demanda, molta despesa energètica, i en aquesta època, que podríem dir com de transició, és l'època d'anar reprenent hàbits, d'anar tornant al centre, d'anar tornant a la terra, no? D'anar tornant a mirar cap endins, a una miqueta d'introspecció. I m'agrada aquesta explicació d'Anna Mònica perquè és molt acorde amb el que nosaltres, des d'aquesta secció, sempre pregonem, que és el anar amb els ritmes naturals, no? Amb el ritme del nostre cos, amb el ritme del dia, els ritmes de llum, de sol, el ritme de la natura, de les estacions. Llavors, aquesta reflexió a mi em va agradar molt per començar a introduir aquesta secció i animo també a que la seguiu perquè és molt interessant tot el que parla. Però, tornant a la nostra secció,
sí.
Com podem ajudar des de la nostra secció a que aquests propòsits que ens fem en el mes de setembre no quedin en paper mullat, no? Sense culpes i sense exigències, però com podem fer per aconseguir-ho? La clau és intentar canviar un hàbit per un altre. O sigui, no confiem només en la motivació o en la disciplina, sinó que la clau per mantenir bons hàbits és transformar precisament aquestes accions petites en hàbits que siguin reals, que siguin petits i que siguin sostenibles. Perquè quan parlem de propòsits tendem a pensar, m'he de motivar. No? He de, va, a veure si em motivo i començo a... No menjo tantes farines, no? O tanta pasta. O m'he de posar disciplina, no? He d'anar al gimnàs, com a mínim, posar-me el despertador i anar al gimnàs no sé quantes vegades a la setmana. I és important la motivació i la disciplina. La motivació és com una guspira, perquè ens dona aquesta... ens fa moure, no? D'aquí ve la paraula. Però, com a les guspires, també és efímera.
Totalment.
Avui és i demà no.
Sí.
Si depenem només de la motivació, pot ser, per exemple, que deixem d'anar al gimnàs perquè plou, perquè estem cansats, perquè durant les primeres setmanes ens va tot com molt bé, i si només depenem de la motivació, després, al cap d'unes setmanes, decau. I la disciplina també té límits.
Clar.
És com una bateria que es va descarregant. És útil per arrencar i per marcar un com fer les coses, però a vegades costa sostenir-la a llarg termini, i per això proposem, perquè funcioni a llarg termini, transformar aquestes accions en hàbits, perquè quan una cosa és un hàbit ja no depèn de si tenim ganes o no, perquè simplement el fem, per exemple, rentar-nos les dents abans d'anar a dormir. No et planteges si et ve de gust, ni dius vaig a disciplinar-me i a rentar-me les dents perquè el meu cos... Ho fas, ja automàtic, no? I com es fa això? De fer que algo que volem fer es converteixi en un hàbit. Hi ha un autor, des de la psicologia de l'hàbit es parla... Hi ha molta literatura sobre el tema, però hi ha un autor que justament no és psicòleg, però que ho va sistematitzar d'una manera molt clara, que això ho fan molt els americans, que és aquest autor nord-americà que es diu James Clear, que va escriure un llibre que es diu Atomic Habits, o Hábitos Atómicos. Ell era biomecànic, però el seu propòsit a la vida era ajudar els altres a aconseguir una vida més plena, i és com una mena de manual reflexió sobre aquest tema que ens ocupa avui, i per això m'ha semblat interessant de treure un parell de tips. No?
D'acord,
molt bé.
Perquè com
que tenim poc temps, anem a donar coses que puguin ajudar. Segons Clear, un hàbit es construeix amb quatre peces. Una senyal inicial, un recordatori clar de que hem de fer alguna cosa, una acció fàcil i concreta, o sigui, hem de començar en petit, una recompensa immediata perquè el cervell associï la conducta amb benestar, i anar repetint aquesta conducta, i així l'acció es consolida. Si ens plantegem tres grans àmbits en els que tots volem fer coses millors durant el mes de setembre, que seria l'esport, la salut mental i la nutrició, que és lo típic, no? Després de l'estiu m'he de tornar a posar en forma, he de tornar a fer coses, fa no sé quants dies que no faig res, me'n vaig a dormir tardíssim, he begut no sé quantes sangries mitjanes, el que sigui, he de tornar a menjar bé, hi ha prou de tapes i de tal. Doncs si comencem, per exemple, amb l'esport, que seria un d'aquests grans hàbits, el que fem normalment què és? Doncs el que hem dit fa un moment, no? Vull anar al gimnàs, m'he d'apuntar al gimnàs una altra vegada, tres cops a la setmana, tot super clarificat, però a vegades aquest objectiu és massa gran d'entrada. I podem intentar fer començar en petit. Per exemple, si seguim els passos aquests que hem dit abans, no? Una senyal podria ser deixar la roba d'esport preparada la nit abans, que quan et llevis al matí t'entrebanquis amb les sabatilles d'anar a fer esport i se't posin soles gairebé. Val? O sigui,
estaria bé això, eh?
Sí, sí, seria igual que ens posin soles, se t'obri la porta i algú t'empenyi, no? És la manera de començar. Una acció fàcil, que seria la segona passa, podria ser, per exemple, caminar 10 minuts. Caminar 10 minuts és molt assequible.
Sí, i mentalment també entenc que no et suposa aquesta càrrega mental de dir, ostres, és que ara em cansaré una hora.
Clar,
no, dius, no em costa
fer...
gens, ja està.
Clar,
fas 10 minuts i torno a casa.
Algo senzill, exacte, 10 minutets. L'important és fer espai per aquella activitat, crear un espai per aquella activitat i anar-la consolidant. I després ja anirem. El cos ja ens va demanant després més, no? Fer-ho atractiu, per exemple, surts a caminar i vas escoltant un podcast que t'agradi, una música que t'agradi, si tens àudio d'alguna amiga que duri 10 minuts o més, doncs te'l poses, te'l guardes i te'l poses en aquella estona.
El safareig allà...
Sí, mentre... dic, vaig escoltar-me aquest àudio que em va enviar i tal, i no me'l vaig poder escoltar perquè era de 17 minuts, doncs me'l vaig escoltar ara, no? Quan s'acabi l'àudio me'n torno a casa. I la recompensa immediata, una dutxeta relaxant, comprar-nos un gel de bany que només fem servir si anem a caminar, com un premi, que ens agradi molt aquella olor, marcar-ho en un calendari, són molt visuals a vegades, no? Anar veient tics verds i llavors rodonetes, no només funciona amb els nens, això dels gomets vermells i verds, a nosaltres també ens agrada veure
clar,
tics verds.
Clar, tipus tasca acomplida, no?
Sí, no? En el calendari, pam, ostres, un altre dia, a veure, que bé, quina il·lusió, no? Fins demà. O sigui, el que hem d'entendre és que l'important no és tant esperar o dependre de tenir ganes abans de fer-ho, sinó de hackejar el nostre cervell amb aquests quatre passos, perquè el que realment enganxa és la satisfacció posterior, més que les ganes d'abans. La satisfacció o la sensació de benestar després de moure'ns, no? Aquest plaer és el que fidelitza el cervell, el que ens enganxa i fa que converteixi l'esport en un hàbit, no? Per tant, hem d'aprofitar aquesta manera de funcionar el cervell i començar a fer les coses que ens interessa que fem utilitzant aquest funcionament que nosaltres ja tenim com de sèrie.
I amb l'esport, a més, és com, sembla especialment fàcil, no? Perquè el fet de, per exemple, poder córrer un dia 5 minuts i l'altre dia o l'altra setmana ja poder córrer 10 minuts...
Ha de ser un subidon, jo no ho sé perquè el que m'ha passat, però,
sí, sí.
Però m'hi contaria.
O quan vas anar al gimnàs la gent que diu no, és que ja puc aixecar 20-40 quilos.
Ja faig el que fa tota la gent de la classe que està dirigida, no? No sóc l'única que va fent així com a EGB que et posaves a la cua.
L'esport precisament doncs, et dona aquesta cosa de recompensa de dir, ostres, jo puc.
D'autosuperació, això motiva moltíssim. I sobretot entendre l'esport i l'exercici no com un càstig de... com costa fer-ho, sinó mirar-ho al revés, no? És un premi que t'estàs donant, és algo bo que estàs fent pel teu cos perquè sigui més fort, perquè aguanti més, perquè tingui més resistència aeròbica, perquè tinguis més força per seguir amb les activitats del dia a dia i més com ja et vas acostant, i per treure-li al cos les coses que no hi eren fa uns anys, no?
Clar.
Llavors no és tant que no estimis el teu cos o que el rebutgis, la forma que té ara, el greix extra, sinó canviar una mica la lectura i dir, ostres, això no li pertany al meu cos, no, això és sobrevingut. Com aquella pel·lícula de la senyora Doubtfire, no sé si algú la recorda, que es posa una disfressa per ser una senyora gran, i és una disfressa de cos sencer que la transforma en una doneta gran, grassoneta, no? Interpretar-ho així de, m'he de treure aquesta disfressa que no és meva, jo no sóc això, no? I veure-ho com un benefici, no com un càstig, no? Això és molt important amb el tema de l'esport. I si ho fem un tema de salut mental... Per exemple, el més fàcil o el que pensem sempre quan pensem en salut mental és estar més tranquil·la, estar més ansiosa. No? La gent en general, si no hi ha un trastorn patològic concret o greu o una situació greu concreta, sempre el que volem és tenir menys estrès, tenir menys ansietat. Això és el més freqüent.
Sí.
I una cosa que ja hem parlat aquí que funciona molt bé per això és la meditació, el mindfulness, però a vegades... ens costa trobar aquest moment i més si estem molt estressats i tenim poc temps, a trobar 20 minuts per fer una meditació guiada, doncs igual no ens ve de gust. Una solució, si tornem a aquelles quatre passes que hem dit abans, posar-nos una alarma que posi respira, que no ens n'hem de recordar de respirar, que ja respirem, menys mal que respirem automàticament, si no estaríem tots morts, no?
Efectivament.
Si haguéssim de recordar-nos de respirar, però entenent respira com una respiració conscient, no? Una acció fàcil podria ser fer 2 minuts. Dos minuts ens podem cronometrar de respiració conscient, però conscient, aquesta que infles primer, com si omplissis una gerra d'aigua que s'omple primer per baix i després omplim per dalt, omplir primer l'abdomen, després el tòrax, buidar-ho també de dalt a baix, fer aquella respiració 4-7-8... Bueno, buscar, si algú vol, hi ha moltes respiracions, molts models de respiració per internet que es poden buscar, 2 minuts, marcar-nos hasta cronometrar-ho. Fer-ho atractiu, també podem posar una música relaxant que ens agradi, encendre una espelma, algo que faci bona olor, una llum tènue, algo que ens doni aquell moment de pau, que són 2 minuts, però que a vegades amb un reset de 2 minuts pots fer molt, no? I la recompensa immediata podria ser anotar com ens sentim després, l'olor que queda a la casa amb aquella espelma que t'has posat si és perfumada. Es tracta de fer-ho fàcil, no? El que fidelitza, de nou, no és pensar tinc ganes de meditar, sinó notar aquesta calma i aquesta claredat mental que et queda després, no? I al final el cos ens ho demana. Quan
Totalment.
Ens acostumem a fer-ho, el cos ens ho demana perquè associa aquest hàbit amb benestar. Associar aquest hàbit amb baixar pulsacions, el cos s'acostuma al que li donem. No? I això ens porta a lo següent, que el cos s'acostuma al que li donem, ens porta al tema de la nutrició. Si tu t'acostumes a cada dia, després de dinar, prendre't un tallat amb una galeteta, o cada dia per esmorzar, menjar-te un dònut, el cos al final diu, és que el cuerpo me lo pide. Clar, perquè és que està acostumat en allò. No? I treure aquell costum s'aconsegueix posant-hi un altre costum. I a més, amb la nutrició ja parlem de que l'important no són les dietes miracle o restrictives, sinó el canvi dels hàbits alimentaris, no? Canviar el nostre estil de vida. Si comencem amb una dieta superextrema, la disciplina ens pot ajudar al principi, però la disciplina és una crossa inicial. el que fa que un hàbit sigui estable és que et doni una recompensa emocional després de fer-ho.
És que amb les dietes això es veu moltíssim, eh? Com la gent, com arribar a l'extrem de dir, ostres, no, és que he de canviar l'alimentació radicalment i després arriba el Nadal, et menges dues tapes de pernil
i has recuperat els 7 quilos, dius, en sèrio?
Has perdut ja tot el fil de tot el que
havies... I has perdut el fil, exacte.
Ja no menges més amanides ni menges més verdures, ja menges pernil un altre cop.
Cinc cadenes, pernil en pernil, fins al 10 de gener, no?
Exacte.
Sí, no. Llavors, intentem no fer dietes extremes, fer coses que ens siguin més fàcils. Per exemple, una senyal, tenir la fruita accessible, per exemple, la fruita, un quart de síndria, mig meló, el que sigui, tallada a la nevera,
i dins pelada.
Un tàper, i pelada, a trossets, que només hagis d'obrir la porta de la nevera, o sigui, que aquest sigui l'esforç màxim que hagis de fer, que la tinguis visible, que la tinguis atractiva a la vista, posar-te un plat que sigui bonic, que sigui de colors, fer-ho atractiu, la verdura. Va molt bé fer el que ara es diu veg cooking, però abans era cuina de tota la vida, per la setmana, no?
Sí.
Però bueno, la idea de cuinar no és tant tenir macarrons per tota la setmana o una lasanya que et duri uns quants dies, sinó coure verduretes i tenir-les a la nevera com a acompanyament per tota la setmana, no? Si tens doncs, un bròquil al vapor o unes mongetes verdes o un moniato al forn o uns pebrotets fregidets o una cebeta sofregideta caramelitzada. Bueno, doncs amb això tens un bàsic per acompanyar. Un dia et fas un pollastre, un altre dia et fas un peix, un altre... Ja no és allò tan soso del peix allà al mig del plat, no? Sol, solitari, trist...
Clar, igual et pots fer una salseta amb julivert, alguna cosa així que
també
tingui més gràcia, no?
I perquè no es vegi el plat tan buit, en comptes d'afegir una llesca de pa, que és el que acabem fent, no? Unes patates fregides o unes patates de bossa, no? En el peor de los casos. Tens un acompanyament que és verdura, que és saborós, que necessita el seu temps de cuinar, però que no l'estàs fent aquell moment, aquest temps, sinó que ja l'has fet doncs, durant una hora, el dissabte, el diumenge, que també és bonic fer aquest exercici de cuina
i
això.
Si t'agrada cuinar és molt mindfulness també, o sigui, et concentres molt allà.
Et poses la musiqueta, el jazz, i vas fent, i llavors tens un munt de tàpers a la nevera que vas tirant, no? I això que dèiem del tercer pas de fer-ho atractiu, doncs receptes colorides, el fet de que siguin saboroses ajuda, doncs si tens coses preparades que necessiten el seu temps de preparació, però tu ho has fet amb antelació, no has de renunciar a menjar alguna cosa saborós perquè aquell moment no tinguis temps, perquè ja has d'invertir el temps abans i ja no tires de les dues fulles d'enciam trist també, no?
Sí.
Tens unes verduretes que també donen una alegria i color en el plat, no? La Mònica ens deia també en el seu Insta, ara és època dels tons taronjosos, marronosos, no? Taronges, moniatos, pastanagues, cosetes d'aquestes que a més donen un color molt bonic. I la recompensa immediata és aquesta lleugeresa, o sigui, sentir-te saciat sense sentir-te pesat.
Ja, no està inflat tot el dia, no?
Exacte. Això que dius, ostres, que bé que ho he fet, quina bona tria que he fet, que fàcil m'ho he posat, he menjat superbé, estic supertipa i no em sento inflada, no? O no em sento pesada. Aquesta és una superrecompensa, també podem fer servir el tic verd en tot, eh? El tic verd funciona molt bé per tot, no? El gomet verd. Si notar aquesta sensació fa que el cos s'acostumi en aquesta sensació. Llavors tu vas a per un plat de pasta i ja sembla que no et ve tant de gust, no? L'estómac és com que, ai, no, això no, no? I quan et desacostumes a menjar el dònut, igual te'l vas a menjar i dius...
Que dolç, no?
És massa, és massa. Igual me'n menjo mig, i abans te n'havies menjat dos.
Sí, sí.
No? O sigui, el cos s'acostuma al que li dones i et dona senyals de quines coses vol i quines coses li van bé i quines coses no. I això és aquesta repetició, però fent-ho així, poquet a poquet, no? No és tant qüestió de disciplina militar, sinó fer que el cos s'acostumi, aprengui a menjar, que menjar més sa és més gratificant, no? Si associem salut amb benestar immediat, perquè ja pensem salut, que quan sigui gran no tingui un infart o que no tingui colesterol, en canvi, sí, el benestar que nosaltres ens enganxa és el benestar immediat.
Ja.
Sí, el benestar immediat en aquest cas és no sentir-nos pesades, no sentir-nos feixugues, no sentir que
tenir
estem
energia,
inflades.
No?
Exacte.
Clar. Sí,
que aquesta satisfacció immediata la dona molt el sucre.
Sí, no, totalment.
Per tant, desenganxar-nos del sucre, que és com una droga, és difícil, no? Sí. Hem de canviar la gratificació aquesta tan addictiva del sucre per una gratificació més de relax o més de benestar, que és la que dona quan menges bé i saps que el cos ho està agraint, no?, d'alguna manera. I, bueno, jo crec que amb aquests tips...
Són molt bons tips,
ens
pot la veritat.
Ajudar, ens ho podem proposar.
Efectivament, sí, sí. De fet, crec que és molt aclaridor. Jo, per exemple, ahir vaig començar a tornar a anar a caminar barra córrer.
Bueno.
Mira, vaig fer...
Ja vas posar la barra, veus? Ja vaig a córrer. Bueno, vaig a posar caminar barra córrer.
Perquè ja abans no corria, caminava barra corria.
Camí corries,
no? Camí corria, perquè això de córrer em costa una miqueta més.
Sí.
Però ja vaig dir, bé, un 1 de setembre, abans no hi anava, en teoria, entre cometes, perquè feia molta calor.
Clar, i clar, és que excuses, com que si ens basem en la motivació...
Exacte.
No, sempre trobarem una excusa per no anar-hi.
Fa molta calor, sí, sí.
Però és veritat que fa molta calor.
Sí.
I ara és el moment.
Exacte.
Perquè ara no fa tanta calor, ja no tenim tants compromisos socials de gent que ve de vacances o de... No? I
clar,
és més fàcil potser esquivar certes coses i tornar a posar una mica d'ordre, aquest ordre que ens fa bé.
No, i això m'ho apunto també perquè, clar, ara, com tu ben dius, he de mantenir el ritme més o menys.
Clar.
I bé, faré això, em posaré tics i
exacte,
em compraré...
Premio. Exacte, premio. Yamila, una foto teva somrient en plan superbien.
Doncs ho fèiem això, ens fèiem fotos i tot.
Home,
i
doncs, clar, i si a més tens persones properes, clar, amigues, amics, que estiguin en el mateix mood que tu... Mm. Va superbé, perquè
sí,
ens animem les unes a les altres.
Vaig amb dues amigues, de fet,
i
a més he de dir que Formentera és un lloc molt agraït per fer aquest tipus de coses, perquè a part d'això, una recompensa ja és veure els paisatges, els colors, et trobes animalets pel camí, és xulo, a veure.
Sí, 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 hem de tenir aquesta mentalitat i tenir paciència, ens ajuda a tenir paciència al fer-ho així, no? Fer-ho gratificant, que el moment ja sigui gratificant, que això és el que enganxa el cervell. Però tenir paciència en el sentit de que tardem 3 setmanes, un mes, a consolidar un hàbit, no? Quan ja hem consolidat l'hàbit, és que el cos ja t'ho demana. Ja si no vas a caminar et trobes malament, ja si menges alguna cosa que no és el que menges normalment, aquell dia dius, buah, avui no sopo perquè és que
clar,
no em trobo ni bé, no?
Clar.
O sigui, tenir aquesta paciència, però per aconseguir enganxar-nos en el nou camí aquest de cuidar-nos, fer servir aquests 4 tips d'aquest autor crec que pot ser molt interessant per ajudar, doncs això, a hackejar el cervell, no? Utilitzar la manera com funciona el nostre cervell, doncs al nostre favor, pel seu bé, pel bé del nostre cos i pel nostre ben general.
S'acaba l'agost, també s'acaben les vacances. No sé si ens pots apuntar també una mica el tema de com preparar els nens per aquesta... pas traumàtic entre temps lliure i papà i mamà tot el dia i tu tornar a l'escola, haver d'estudiar, la disciplina... Això com ho porta normalment?
Això convé fer-ho progressiu. Una cosa que va molt bé és no tornar de vacances i l'endemà ja començar a col·le, sinó tornar de vacances i estar uns dies a casa i anar fent petites passes, fer-ho agradable, comprar llibres que ens vinguin de gust o material escolar que ens agradi... Fer-ho sense por a que algun dia igual podem fallar, i fer-ho també progressiu, intentar evitar els canvis bruscos, adaptar l'horari a poc a poc.
Clar,
no?
Els horaris també es trastoquen un munt, amb els nens a l'estiu... No?
Te'n vas a dormir a les 12, doncs ara com t'has de llevar a les 8 del matí? Bueno, doncs intentar, que costa al principi, perquè et poses al llit a les 9 i no t'adorms fins a les 11, de totes formes.
Ja.
Però bueno, anar intentant treure pantalles una horeta abans... I intentar començar a llevar-nos d'hora ja. O sigui, evitar els canvis bruscos, evitar el ser massa estrictes amb nosaltres mateixos i els nens i les nenes entendre que... Bueno, i que, a més, és un moment puntual.
Sí, com al
que els
principi,
hi costa
l'adaptació, no?
Però intentar ser conscients que costarà, que és un canvi, però que també els hi va bé, perquè al final ja arriba que no saben què fer... que necessiten una miqueta d'estructura, tots la necessitem, no? Anar a l'escola és bonic, és obligatori, a més...
No hi ha moltes opcions.
No hi ha massa opció, però pot ser algo agradable, i buscar petits rituals o petites coses que ens ajudin a dur el dia a dia, no haver d'esperar el cap de setmana per fer alguna cosa especial. Si dimecres és el dia més dur de la setmana, doncs els dimecres fer un dinar especial, o anar a dinar fora, o tenir un dinar que ens agradi.
Mira, apliquem les mateixes recompenses una
mica,
no?
Sí, al final...
Es pot traslladar també aquests sí. consells, no? Fer, tot i que no sigui una cosa del tot agradable en un principi, es Clar. Pot plantejar com amb aquest tipus de recompensa, amb el tic de, mira, he fet els deures, sí. he anat a l'escola ja, Exacte. Ara tinc un moment per, jo què sé, fer un passeig, jugar a la pilota...
Sí, sí, sí. I a vegades ens passa que quan menys temps tenim per fer les coses... Menys ens, més ens condeix el temps i més disfrutem les coses, no? Quan tot és un etern cap de setmana, tampoc valores les coses
sí, sí.
igual. En canvi, si de dilluns a divendres hi ha coses que no les pots fer, el cap de setmana té un altre sentit. Bueno, mirar de buscar-li la part positiva i entendre la part positiva en el sentit aquest, no? De buscar coses agradables sense haver d'esperar el cap de setmana, no? Coses agradables del dia a dia, fer que el dilluns sigui fàcil... No haver de prendre grans decisions dilluns al matí, deixar-ho tot preparat diumenge. Si el tema de la roba és un problema, deixar la roba preparada el dia Clar. Abans. El tema de cuinar per la setmana també va bé, no? Per no haver de pensar cada dia què farem, què no farem. I incloure els nens i les nenes, sobretot a partir de certa edat, en aquestes decisions i en aquesta adquisició d'hàbits, també va molt bé.
Home, molt important també, clar que sí, que sentin part, no?, de la seva vida al final, perquè...
Sí, perquè ho és, sí, però sí. sí, entre tots ho acabem fent i al final tenint en compte això, que llavors van al primer dia de col·le i ja tornen a veure els amics, ja s'ho passen bé, ja enyoren també aquest contacte diari, perquè no és el mateix quedar un dia de tant en tant que veure's cada dia. No,
i molts marxen, no?, marxen al poble o marxen sí. De vacances a un altre lloc, es retroben i bé, sí. coneixen també nova gent, els professors nous, sí. de vegades.
A vegades és bo, a vegades no tan bo, però bueno, sí. al final amb el que arriba doncs hem de fer el que podem i això al final és un aprenentatge també a gestionar aquesta frustració que sentim a vegades, no?, de més endavant.
Doncs
sí. No de fugir d'aquests moments dolents, validar-los i entendre que és un tema inicial, que és un tema puntual, que passarà, que mentre hi hagi aquesta sensació de frustració mirarem de dur-ho el millor possible, però ajudar-los a sostenir aquest moment una miqueta complicat de vegades, no? Validar-lo i acompanyar-los.
Doncs, Vanessa Parellada, moltíssimes gràcies. Ja sabeu, aquests consells per recuperar les rutines i perquè sigui tot com més agradable, no? Recuperar el que és el benestar i recuperar l'estructura que ens sí. dona una mica la tardor i l'hivern, no?
Exacte, recuperar-nos una mica i tornar cap endins i tornar cap a nosaltres i fer aquesta feina de cuidado i de reflexió.
Molt bé, i aprofitant aquesta tornada al col·le també és un bon moment per demanar i reflexionar sobre l'escola que volem. Així es diu la cançó del grup Xiula, que la gaudiu.
És l'escola que volem, és l'escola que volem, Si ens deixen somiar l'escola que volem, desitjos agrapats, i aquí us els cantarem. Volem una escola més gran on aprenguem a jugar basada en els valors i coses importants. Treballem per la pau, marquem per fer el gripau. Escolta-ho bé i ja ho veuràs. És l'escola que volem, És l'escola que volem, És l'escola que volem, És l'escola que volem, L'estudi és divertit. Si estic amb els amics, si el clima és l'apropiat, i els deures m'excessius, que tingui moltes aules, amb bones taules, i bons ordinadors i llapis de colors. Si em toca recollir un escombra avui per mi, fem-ho tot bonic. És l'escola que volem, És l'escola que volem. És l'escola que volem, És l'escola que volem, Volem un pati gegantí amb atraccions per tu i per mi, amb tirolines si pot ser, uns gruixadors que estiguin bé, un hort urbà per anar plantant, mongetes, cols i enciam. És l'escola que volem. La pista on juguem a futbol, que sigui gran com el Camp Nou, i així que hi haurà milers de nens quan les festes celebrem. Aquesta escola és la